Bon dia.
Bon dia. Jornada amb cada cop menys núvols i lleugera tramuntana.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 10 de desembre del 2025. A Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 4 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Pagú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que el govern fa obligatòria la mascareta en centres sanitaris i residències per l'alta incidència de la grip. A més, destacarem que l'Audiència refà la sentència i imposa 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal que va abusar d'una menor. I els bombers de la Vall d'Aro exigeixen iniciar ja el nou parc i denuncien riscos greus per la manca d'infraestructures. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però avui, a més, destacarem que parlarem amb el fotògraf Ganxó i guanyador d'un premi Lux, Josep Morató, i com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ampliem tota aquesta informació, abans però fem un repàs als principals titulars. Saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria. Bon dia.
I és que el govern fa obligatòria la mascareta en centres sanitaris i també en residències per l'alta incidència de la grip.
L'augment dels contagis, amb prop de 90.000 casos setmanals, ha avançat la temporada gripal i ha incrementat els ingressos hospitalaris, fet que posa en risc el sistema sanitari.
I l'Audiència refà la sentència i imposa 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal que va abusar d'una menor.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar el Tribunal a reescriure la sentència després d'estimar un recurs de l'acusació particular i concloure que l'Audiència va cometre un error patent perquè durant el judici l'acusat va admetre que la víctima tenia entre 15 i 16 anys.
I tal com explicàvem, els bombers de la Vall d'Aro exigeixen iniciar ja el nou parc i denuncien riscos greus per la manca d'infraestructura, Joan.
Denuncien instal·lacions deficients i manca d'equipament essencial que posen en risc tant la salut dels efectius com la seguretat ciutadana. Critiquen també que no hi hagi ni projecte ni data i acusen Interior de prioritzar despatxos abans que el servei d'emergències.
I l'Hospital de Palamós renova la direcció del Servei d'Urgències amb nous lideratges mèdics i d'infermeria.
Pilar García és la nova cap de servei i Laia Massot assumeix la supervisió d'infermeria, substitueixen Joan Manel Martínez i Jordi Amores, que continuen vinculats al centre.
I el projecte Rossinyol amplia la xifra de mentorats a Palamós, Joan.
Enguany, 9 alumnes d'origen estranger participen en aquesta iniciativa d'inclusió social, acompanyats per estudiants universitàries formades com a mentores.
I l'Espai Ter de Torroella de Montgrí presenta una programació per al 2026 que segueix la tònica dels últims anys amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
En una entrevista al Supermatí, el director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Abel Font, detalla la proposta diversa que ofereix el centre amb teatre, música, dansa, òpera i màgia de cares al primer semestre de l'any vinent.
I encetem la plana cultural perquè Mama Duixa, Malifeta i DJ Trapella obriran l'Ítaca 2026 amb un concert gratuït a la platja de Riells de l'Escala.
El festival creix amb més noms destacats i manté el compromís amb la música en viu, els preus populars i el territori. L'Ítaca 2026 arrencarà amb un concert gratuït a la platja de Riells de l'Escala el dissabte 4 d'abril.
I saludem ara la Maria Vilà. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Àlex Cebollero és el Premi Peix Fregit 2025 de Palafrugell.
Durant la cerimònia d'aquest diumenge al vespre es presentarà l'anuari Crònica d'un any 2025 i s'entregaran els reconeixements palafrugellencs de l'any, Millor Iniciativa de l'any, el Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer i altres reconeixements.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses. I és que Junts per Catalunya esgarrapa un nou acord al govern espanyol, i és que la Moncloa ha aprovat una ajuda als propietaris per impagament del lloguer. La cobertura s'aplicarà als contractes de famílies vulnerables o joves menors de 35 anys que no superin l'índex de referència de preus. I el Congrés ha aprovat aquest dimarts la tramitació de la Llei de Garantia del Plurilingüisme, que pretén garantir que qualsevol ciutadà pugui exercir el seu dret a relacionar-se en català, basc o gallec amb els òrgans judicials, les institucions constitucionals i l'Administració General de l'Estat, en plena validesa jurídica i sense necessitat d'una traducció al castellà. I la líder opositora veneçolana Maria Corina Machado no se sap si podrà recollir el Premi Nobel de la Pau. Hi havia molts dubtes que arribés en persona a Oslo, i de fet l'Institut del Premi Nobel, després de dir que la política els havia assegurat que faria una roda de premsa aquest dimarts a la seva seu, doncs va sortir que la compareixença es retardava i finalment es va cancel·lar definitivament. I comença el segon dia de vaga de metges convocada per aquest dimarts i dimecres pel Sindicat de Metges de Catalunya, el principal entre els facultatius. Els serveis mínims fixats pel Departament de Treball preveuen que els centres d'assistència extrahospitalària i els centres d'assistència primària es garanteixi l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre amb el 25% de la plantilla de facultatius. I notícia trista pel món de la música, perquè ha mort als 63 anys Rob Iniesta, líder, cantant i fundador d'Extremoduro i un dels noms més il·lustres del rock espanyol, segons han comunicat en una publicació a xarxes compartida doncs aquesta matinada, el perfil del cantant i també de la discogràfica El Dromedario Records. Per tant, acompanyem el sentiment a la família del cantant. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs molt bé, i m'agradaria saber quin temps ens espera per aquests propers dies, per aquestes properes hores.
Durant aquesta passada nit i matinada ens ha creuat un front amb més pena que glòria, que ha deixat registres de precipitació minsos. Pràcticament no arribem al litre per metre quadrat a cap punt del Baix Empordà. Per aquest motiu la temperatura és més alta, fa menys fred que no pas ahir. Ara mateix tenim al voltant de 8, 10, 7 graus a tot estirar a les diferents localitats d'aquí al Baix Empordà. Bé, avui esperem que aquesta nuvolositat d'aquestes primeres hores vagi cada cop a menys i quedi una jornada de dimecres ben assolellada, amb domini del sol i amb lleugera tramuntana. No pas gaire forta com episodis anteriors, però sí que es deixarà notar aquest vent de nord, amb una mica de tràngol marítim, sobretot al nord del Cap de Begur. Demà dijous continuem amb aquest temps marcat pels fronts, núvols abundants un altre cop i amb precipitacions que no serien gaire importants, però sí que es podrien deixar notar, i en general tindrem un cel molt més tapat.
Doncs veurem com ens acompanya aquest dia amb aquest cel més tapat. Veurem si d'aquí una estoneta també surt una mica el sol i podem gaudir d'aquestes temperatures una mica més altes que ens han deixat aquestes minces precipitacions d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs de la previsió meteorològica. Nosaltres fem una pausa i escoltem La Perla amb Rosalía.
Estrella de la sin razón, una hace 14. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad.
Supermatí. Aquest Nadal torna la tradició a Castell d'Aro, el pessebre vivent més antic de Catalunya i Creu de Sant Jordi. Més de 400 figurants i 50 escenes en una representació màgica, en un entorn històric, natural i espectacular. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Has de fer un regal i no saps què triar? Doncs unes ulleres d'Òptica Gràcia. Sorprendre i quedar bé? Doncs unes ulleres d'Òptica Gràcia. T'ajudem a triar. Les ulleres són el regal perfecte per aquest Nadal, fins i tot per tu. Vine a Òptica Gràcia de Palafrugell o Platja d'Aro. També online. OpticaGracia.com. Fàcil i còmode des de casa i te les emboliquem per regal. Òptica Gràcia, una mirada al Nadal.
Família, quin panetone Giovanni Spinelli preferiu?
Jo vull el de fruita.
Xocolata.
A mi m'agrada el de taronja.
Xocolata, fruita, taronja... A mi m'agraden tots. Així que aquest Nadal, panetone per tots els gustos. I agafarem els autèntics i originals amb la signatura del mestre Giovanni Spinelli. Pastisseria Cafeteria Giovanni Spinelli, edifici nou centre, Pals. Gaudiràs com un nen.
Compres de Nadal? Llistes infinites, presses, l'IVA que et fa saltar del sofà... A Ferreteries Espada de Palafrugell et posem les coses fàcils. El 20 de desembre t'ho treus de sobre i sense IVA. Avança les compres, estalvia i viu un Nadal amb més calma. Ferreteries Espada de Palafrugell. Aquest Nadal tot és més fàcil.
Aquest any la Quina la Fraternal es trasllada al gimnàs de l'Institut Frederic Martí Carreras a partir del 21 de desembre. Sortejarem els premis habituals amb la cantarella característica per passar una gran estona, des del més petit fins al més gran de la família. No oblideu les especials Quina Festa el 27 de desembre i Quina Taula el 3 de gener. Trobareu tota la info a centrefraternal.cat.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
I ara anem a escoltar el comentari que ens porta avui Dani Cortés.
Acabem l'any i, per tant, els mitjans ja estan preparant o a punt de publicar els resums i els balanços que obriran i ompliran espais durant les vacances de Nadal. Són peces informatives que any rere any tenen una doble funció. D'una banda, ajuden a omplir una època en què l'actualitat s'alenteix i, de l'altra, ens conviden a mirar enrere i a repassar tot allò que ens ha passat. I és en aquest exercici quan sovint ens passa una cosa curiosa, que és que redescobrim fets que havíem aparcats. Ens sorprèn que determinats episodis hagin estat aquest mateix any, o ens adonem que alguns moments que semblen molt llunyans són en realitat de fa 4 dies. També ens genera aquell sentiment ambivalent entre la nostàlgia, l'alleugiment de saber que l'any ja ha passat i que certes turbulències ja han quedat enrere, o la sorpresa de pensar, ostres, això va passar aquest any. Però hi ha un motiu més que perquè ens facin aquests resums als mitjans, que encara que sembli mentida, en un municipi hi passen moltes coses al cap de 12 mesos, moltes més de les que som capaços de retenir. I si hagués de destacar un dels resums que realment posa en valor aquest volum de vida col·lectiva, per la seva dimensió històrica, pel seu caràcter de testimoni avançat i pel seu valor físic com a objecte, destacaria el Crònica d'un any, a Palafrugell. Aquesta edició, que ja tenim entre mans i que es presenta aquest diumenge al Teatre Municipal, és un llibre que fixa per escrit tot el que ha passat, ho ordena i ho deixa registrat perquè no s'esborri amb el pas del temps. El Crònica d'un any recull els 12 mesos de vida del municipi i, a més, selecciona 12 protagonistes que, per un motiu o un altre, han estat clau durant l'any. Entre aquests protagonistes n'hi ha un que destaca perquè rep el Premi Peix Fregit, un reconeixement a una trajectòria. I ahir es va anunciar que aquest guardó d'enguany és per al periodista, radioforista i activista cultural Àlex Cebollero, exdirector de Ràdio Palafrugell, persona implicadíssima en la vida social del municipi, voluntari de Càritas i, sobretot, ànima del Cineclub Garbí. Una petita joia que porta cinema de qualitat a casa nostra i que aposta de manera decidida pel cinema català. Un espai que ha aconseguit generar comunitat, atreure públic local i visitants i consolidar-se com una referència més en l'ecosistema cultural de l'Empordà. Per tot això, no us perdeu el Crònica d'un any ni tampoc l'acte de presentació i el lliurament dels Premis Peix Fregit d'aquest diumenge. És una bona manera de tancar el 2025 amb perspectiva, reconeixement i, sobretot, memòria.
Doncs gràcies, Dani, pel comentari d'avui. I nosaltres ara escoltem una mica de música amb We Pray de Coldplay.
Sisters alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Ryan.
So we pray.
As I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Friday
till nobody's in the
fotògraf Josep Morató ha aconseguit el bronze del Premi Lux 2025 en la categoria de bodegó gràcies a la seva imatge Pecorino. Aquesta imatge, que posa en valor la gastronomia i l'alimentació, no només destaca per la seva qualitat tècnica, sinó que també vol donar visibilitat a les creacions dels seus clients. I per parlar d'aquesta obra i què suposa haver guanyat aquest premi, ens visita el mateix fotògraf guardonat, Josep Morató. Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
A més, felicitats per aquest premi, perquè aquests premis crec que són molt importants, no?
Doncs sí, en primer lloc, moltes gràcies. De fet, són uns premis que es consideren com els Goya de la fotografia, diguem. Llavors, són d'àmbit estatal i hi ha diverses categories amb subcategories. Per tant, per això s'assimila molt en els Premis Goya, perquè hi ha un jurat que és de doble sec, o sigui, el jurat no sap qui són els participants i els participants no sabem qui és el jurat. Llavors, són persones que, evidentment, es mantenen en secret, el jurat, i són professionals de primer nivell, cadascú a la seva especialitat. I realment moltíssima gent hi participa i és un reconeixement que realment és important.
Mm-hmm. Clar, parlàvem d'aquest reconeixement. Quan li van donar la notícia, quan va saber que havia guanyat aquest premi? I realment, a vegades, no, això es diu de... tenia confiança de que anava a optar a guanyar-lo? És a dir, si són, no, com uns Goya, hi ha aquest nivell, no, entre els diferents premiats? Vull dir que esclar, i a més veient la fotografia, que és una imatge fantàstica, s'esperava guanyar-lo?
No, aviam, mai m'espero guanyar-lo, però sí que és cert que ja portava un temps que anava rondant. O sigui, aquest any he quedat bronze en bodegó amb una imatge gastronòmica. L'any passat vaig quedar quart, vaig quedar finalista en publicitat, amb la subcategoria de Lifestyle, i el 2020 vaig quedar també finalista Arquitectura i Interiorisme. Llavors, clar, sempre hi ha esperances de poder guanyar, però realment no és fàcil, és complicat, perquè hi ha molta gent que participa de molt nivell. Llavors, tinc amics que em deien, bueno, ja se'n sumava, ja s'esperava, perquè ja porto una temporada, doncs d'alguna forma apropant-me, no? I quan m'ho van dir, jo la veritat és que em vaig emocionar. O sigui, és un reconeixement que feia temps que realment desitjava, i quan ho vaig saber va ser increïble. Mm-hmm. Va ser un moment de subida en total.
I és clar, la imatge, vull dir, es diu Pecorino, però què hi podem veure, no? Perquè per aquells, no, que no l'estiguin veient a la nostra pàgina web o que no l'hagin vist a la pàgina web del concurs, què hi podem veure, no, en aquesta imatge? I com et vas inspirar per crear-la? Perquè entenc, no, que hi ha un procés al darrere a l'hora de confeccionar-la.
Sí, sí. Mira, en fotografia gastronòmica a mi m'encanta, de fet necessito treballar colze a colze amb el cuiner. Uh-huh. És importantíssim. Llavors, que tinguem una relació fluida, que tots dos tinguem el mateix objectiu comú, que és intentar obtenir la millor fotografia d'aquell plat. Llavors, clar, el cuiner, per la seva banda, ha de fer-ho el millor possible, igual que jo. I després, és molt important, clar, en aquesta sessió vaig disposar de temps, que és vital. Llavors, el que vaig fer va ser col·locar el plat de pasta, vaig col·locar dos trossos de formatge de pecorino, vaig posar un ratllador de formatge, que és un estri de cuina, però que no és un estri que està a la sala, diguem. Llavors, d'alguna forma, vaig crear una fusió a la taula entre el que es posa a la sala i material que hi ha a la cuina. I vaig posar també un parell de fulles d'alfàbrega en un raconet, en un punt molt, molt especial, i vaig acabar de decorar el que era la taula amb trossets de pecorino ratllat. Ho dic més que res perquè la gent, doncs, més o menys es pugui imaginar com és la foto. Uh-huh.
Però poden recuperar la imatge, vull dir, com dèiem, entenc que en aquesta pàgina web del concurs, però a més a Ràdio Capital, sí, la tenim penjada, que és fantàstica. Vull dir, a mi se m'obre la gana i mira que és bastant aviat, que és força aviat, però sí que és cert, no?, que és una imatge que entra molt pels ulls, que suposo que la fotografia gastronòmica ja ho té, això, no?
Ho ha de tenir. Ho ha de tenir perquè la fotografia gastronòmica, jo el que proposo és que és un pont entre els xefs que estan a la cuina i els comensals que van a disfrutar d'aquests plats. És un pont perquè genera un desig a les persones que veuen aquest menjar, aquests plats, i d'alguna forma hi ha una vinculació directa entre aquestes persones i l'esforç diari que fan els cuiners. I això la fotografia és perfecta, perquè una imatge que generi aquest desig fa que aquest pont uneixi en aquestes persones i que la gent doncs, tingui ganes realment de provar aquests plats.
A més, una imatge a vegades val més que mil paraules, no?
Sí, estic segur que els agradarà més la imatge que està penjada a la ràdio que no pas la definició que he fet, perquè, clar, evidentment, en un cop d'ull
sí.
Pots veure moltíssimes coses,
sí, sí.
Moltíssimes.
Certament. Parlaves, no?, de que també en aquest concurs, no?, els Premis Lux, t'hi has presentat en altres categories, per exemple, de publicitat, en fotografia arquitectònica, Esclar, no sé si és habitual que un fotògraf treballi tants àmbits, no?, perquè estem parlant de que no té res... no té res a veure l'arquitectura amb la publicitat o amb la fotografia gastronòmica. Esclar, no sé si són inquietuds personals o és per experimentar a través d'aquesta lent.
És molt més simple. És molt més simple. Et diré el meu punt de vista, eh? Jo estic i sóc de Sant Feliu de Guíxols. Per tant, és un poble o una ciutat petitíssima o petita, d'acord? Això depèn de qui parli, se dirà una cosa o una altra.
Sí,
què passa? Què passa? Si jo estigués a Barcelona, que és una gran capital, com que hi ha molta més oferta i molta més demanda de tot, jo podria especialitzar-me en un àmbit de la fotografia, per exemple, en arquitectura i interiorisme, o en gastronomia, o en publicitat. I llavors podria enfocar tot el meu esforç en aquest àmbit. Però aquells fotògrafs que són de pobles, de llocs més petits, estem obligats d'alguna forma a adaptar-nos al tipus d'indústria que ens envolta. I llavors hem de ser molt més versàtils per realment poder tirar endavant, perquè hi ha menys oferta, hi ha menys demanda i està més diversificada. Llavors no és una qüestió que sigui tant com un tema personal de voler experimentar, sinó que és una qüestió pura i purament de negoci, bàsicament, perquè més enllà dels premis i de més, hi ha un dia a dia que s'ha de treballar realment per poder mantenir-me i poder tirar endavant. I això es fa adaptant-me al tipus d'indústria que hi ha aquí.
Clar, no sé si aquesta indústria cada cop més demana més aquestes imatges de qualitat, tenint en compte l'arribada de les xarxes socials en aquest comerç, en aquesta indústria més local, no? Per exemple, estic pensant en Sant Feliu, però també Palafrugell, aquestes ciutats o pobles més grans que també tenen empreses que volen donar a conèixer els seus productes, però que ho volen fer amb una qualitat d'imatge que els hi pot donar un fotògraf, no?
Exacte. Aviam, per exemple, en xarxes socials passa una cosa que és com un... És com un monstre que necessita constantment estar devorant continguts. Per tant, clar, el que impera en el que són xarxes socials és la quantitat. Sí que també ha d'haver-hi qualitat, però es necessita quantitat. Llavors, la qualitat pot venir quan hi ha una imatge de mercat, quan hi ha un catàleg, quan hi ha una presentació de producte, val? Llavors són coses que van de la mà, però són diferents. Val? Llavors, cada cop sí, evidentment, o sigui, hem d'estar preparats, i a més amb tota la irrupció de la intel·ligència artificial.
Clar,
o sigui, el meu sector és un dels sectors que, d'entrada, es pot veure realment afectat. Però et diré una cosa. Això, parlant amb la meva dona un dia, em va comentar una cosa molt interessant, i és que la intel·ligència artificial no respira. I si no respira, no inspira i no pot inspirar-se. Què vol dir això? Que la inspiració, aquesta capacitat de ser vanguardistes, d'invenció, és humana. Per tant, clar, aquí penso que el nostre sector ha de ser molt conscient de tenir un objectiu compartit en aquest aspecte, perquè, evidentment, és molt fàcil amb l'intel·ligència artificial doncs generar imatges, però que no són reals. Mm-hmm. Llavors, clar, aquí entraríem en un altre debat.
Sí, important.
De si la gent realment el que al final vol és simplement una imatge independentment de si és real o no, o si realment el que vol és que aquelles imatges que rebi que sàpiguen que són reals, que són de veritat. Però això seria un altre debat, eh?
No, exacte.
Per un altre dia, vull dir,
i a més, no, aquesta... Clar, com podem entendre, no, el futur d'una professió com és la fotografia amb la irrupció, no, d'aquestes noves tecnologies? Entenc que o ens podem adaptar o podem comprendre com encaixar això o no incorporar-ho, però és el que deies, no, que la intel·ligència artificial no respira.
No respira. Jo crec que el que passarà és que la fotografia es reposicionarà. O sigui, si tenim en compte en el passat el que va passar amb la pintura, quan va aparèixer la fotografia, clar, de cop i volta la pintura de retrat va quedar una mica fora de... Clar, per exemple. Però la pintura ha desaparegut? No ha desaparegut. El que va és reposicionar-se. I això passarà també amb la fotografia. El que passa és que, clar, les coses ara són molt més ràpides. I hem de tenir en compte que segurament una cosa que sí que té la fotografia i que no té la intel·ligència artificial moltes vegades és la realitat. El que realment és real. I si estem en un món en el qual no sabem el que és veritat o què és mentida, aquí la fotografia, que és real, té un paper molt important amb la societat, molt. Però això encara és aviat per saber-ho, perquè encara estem amb tota la festa d'imatges acabades de crear en un moment.
Exacte,
és això. Per tant, fa falta una mica de perspectiva per poder veure cap on anirem.
Doncs esperem trobar aquesta perspectiva. De moment que ho direm de totes aquestes fotografies, concretament d'aquesta guanyadora del Premi Lux, Pecorino. Hem parlat amb el fotògraf Josep Morató. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem parlar ben aviat. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i encantat d'haver estat aquí passant aquesta estona.
Que vagi bé, gràcies.
Igualment.
I quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè el govern fa obligatòria la mascareta en centres sanitaris i residències per l'alta incidència de la grip. L'augment de contagis amb prop de 90.000 casos setmanals ha avançat la temporada gripal i ha incrementat els ingressos hospitalaris, fet que posa en risc el sistema sanitari, Joan.
La mesura s'aplicarà a totes les persones a partir de 6 anys, incloent treballadors, pacients i visitants, i tindrà una vigència inicial de 15 dies. L'obligació afecta centres d'atenció primària, hospitals, centres de salut mental, centres intermedis, residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat. Queden exempts d'aquesta norma les persones ingressades a la seva habitació i aquelles que no puguin portar mascareta per raons mèdiques o de discapacitat. El Departament de Salut ha pres aquesta decisió davant l'increment del 50% de casos d'infeccions respiratòries en només una setmana. Durant la primera setmana de desembre es van diagnosticar prop de 90.000 casos, amb una incidència de 1.100 casos per cada 100.000 habitants. La temporada de grip s'ha avançat 4 setmanes respecte a anys anteriors. De fet, la situació ja ha provocat més ingressos hospitalaris que la temporada passada i s'espera que continuï augmentant.
I l'Audiència refà la sentència i imposa 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal que va abusar d'una menor. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar el tribunal a reescriure la sentència després, ja que durant el judici l'acusat va admetre que la víctima tenia entre 15 i 16 anys.
A més de la pena de presó, l'Audiència també prohibeix al massatgista acostar-se a menys de 400 metres de la víctima i comunicar-s'hi durant 4 anys i mig. Fixa que el processat s'haurà de passar un any en llibertat vigilada i l'obliga a pagar una indemnització de 9.500 euros. Inicialment, la secció quarta el va condemnar per agressió sexual i li va imposar una pena de 2 anys i 6 mesos menys un dia de presó. La sentència va concloure que el relat de l'adolescent tenia fiabilitat plena i, a més, també va resoldre que no havia quedat degudament acreditat que el massatgista conegués l'edat de la víctima. En aquest punt, l'audiència recollia que, a preguntes del fiscal, l'acusat va dir saber que la noia era una mica menor que la seva filla, que aleshores tenia 18 anys, però que no en coneixia l'edat exacta. L'acusació particular va recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El recurs, al qual també s'hi va afegir la fiscalia, subratllava que aquesta resposta no era allò que realment l'acusat havia dit durant el judici. A finals d'octubre i després d'examinar la gravació feta a la sala, l'alt tribunal català va donar la raó a l'advocat, perquè en realitat l'acusat va respondre saber que la víctima era menor per a no tenir constància de si en aquell moment tenia 15 o 16 anys. Ara la secció quarta ha refet la sentència i aquest cop ha condemnat el massatgista per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys.
I els bombers de la Vall d'Aro exigeixen iniciar ja el nou parc i denuncien riscos greus per la manca d'infraestructures. Denuncien instal·lacions deficients i també manca d'equipament essencial que posen en risc tant la salut dels efectius com la seguretat dels ciutadans.
Els efectius alerten que el parc es troba en una zona inundable, amb barracons precaris, humitats, plagues de rates i insectes i sense aigua potable. També critiquen que no hi ha una autoescala, una bomba urbana lleugera ni una barca de rescat, equipaments essencials per atendre emergències a la zona. Asseguren que l'edifici actual no compleix la normativa del mateix govern i que aquestes mancances posen en risc tant la salut laboral com la capacitat operativa del servei. Un informe pericial confirma deficiències greus com filtracions d'aigua, manca de ventilació i estructures deteriorades. Davant les queixes, l'interior admet que el parc està envellit i afirma que preveu construir-ne un de nou dins del Pla Estratègic Bombers 2030. Tot i això, els bombers responen que no hi ha projecte redactat, ni partida pressupostària assignada, ni data prevista, i consideren que estar previst és una excusa per no actuar. Els efectius critiquen també que el departament prioritzi la nova seu administrativa de la Regió d'Emergències de Girona, tot i que les instal·lacions actuals són relativament noves i han rebut una inversió recent de 500.000 euros. Per això exigeixen dotar el parc de recursos i materials que estableix la carta de serveis i posar la seguretat de la ciutadania i dels professionals per davant de les infraestructures administratives.
I l'Hospital de Palamós renova la direcció del Servei d'Urgències amb nous lideratges mèdics i d'infermeria. Pilar García és la nova cap de servei i Laia Masot assumeix la supervisió d'infermeria. Substitueixen així a Joan Manel Martínez i Jordi Amores, que continuen vinculats al centre.
García, nascuda a Logroño, es va incorporar a l'equip de l'Hospital de Palamós ara fa més de 20 anys, després d'haver fet pràctiques estivals en l'atenció primària. Durant anys ja compagina les urgències amb la seva tasca del Servei d'Emergències Mèdiques i també està vinculada a la Comissió de Docència i compta amb un màster en Medicina Subaquàtica i Medicina Hiperbàrica. En l'àmbit d'infermeria, Laia Massot ha agafat el relleu de Jordi Amores. Massot, natural de Vulpellac, forma part de l'equip d'urgències des del 2017. És graduada en infermeria per la Universitat de Girona i ha cursat un màster en urgències i un postgrau en malalt crític. Tot i el relleu, tant Joan Manel Martínez com Jordi Amores continuen treballant en el mateix hospital. Martínez segueix com a metge del Servei d'Urgències, mentre que Amores assumeix la supervisió de la nova unitat de semicrítics. Aquesta nova unitat s'ubicarà a l'espai de l'antiga unitat de cures intermèdies, que fins ara coordinava Edu Roca.
I el projecte Rossinyol amplia la xifra de mentorats a Palamós. Enguany, 9 alumnes d'origen estranger participen en aquesta iniciativa d'inclusió social, acompanyats per estudiants universitàries formades com a mentores.
La proposta impulsada per la Universitat de Girona connecta estudiants universitaris amb alumnes de secundària que han arribat fa poc al municipi. L'objectiu és millorar la inclusió social, fomentar una ciutadania activa i facilitar el coneixement de Palamós i de la llengua catalana a través d'activitats lúdiques i culturals. Les mentores són 9 estudiants universitàries que han rebut formació específica. Estudien graus com pedagogia, infermeria, criminologia, treball social, comunicació audiovisual i enginyeria electrònica. Els 9 joves mentores tenen entre 12 i 15 anys i són alumnes de primer a quart d'ESO. Provenen del Senegal, Guinea Conakry, Hondures, Marroc, Albània, Venezuela i República Dominicana i estudien als 3 centres de secundària de Palamós. Les parelles mentor-mentorat fan trobades fora de l'horari escolar amb un mínim de 3 hores setmanals per fer activitats programades pels voluntaris universitaris.
I l'Espai Ter de Torroella de Montgrí presenta una programació per al 2026 que segueix la tònica dels últims anys amb l'objectiu d'arribar a tots els públics. En una entrevista del Supermatí, el director d'aquest espai, Abel Font, ha detallat la proposta que ofereix aquest centre.
La programació inclou espectacles teatrals amb noms destacats com Sergi López, amb el monòleg Non Solum i la companyia La Calòrica amb la brama del cèrvol. En l'àmbit musical destaca el concert de Quimi Portet i l'estrena de Martirio amb El Sur del Tango, una fusió entre copla i tango. També hi haurà concerts de música clàssica dins del cicle d'hivern de joventuts musicals i propostes familiars com les cantates escolars i el projecte Cantània, així com una actuació de veneres amb la producció La Cantadeta de la Fundació Morató. Tot i ser una infraestructura municipal, el 75% del públic de l'Espai Ter prové de fora de Torroella de Montgrí, un fet que, segons Abel Font, demostra la seva vocació territorial.
Mirant els informes anuals de l'Espai Ter, un 75%, més d'un 70% del públic és de fora del municipi de Torroella. D'això n'estem orgullosos i d'això volem mantenir-ho. I per fer això, per atraure públic de tota la rodalia, hi ha d'haver espectacle atractiu per un públic en general i transversal, una mica a totes les edats.
La nova programació s'ha rebut amb entusiasme. En només una setmana s'han venut prop de 3.000 entrades i 5 espectacles han exhaurit la zona d'abonaments.
Demà farà una setmana justa que vam obrir la venda del semestre i ha estat extraordinari el ritme de venda d'entrades que hi ha hagut aquests dies. No hi arribem avui, em sembla, però ratllem les 3.000 entrades venudes en una setmana i un índex per comptabilitzar-ho també són els abonaments que venem acotats a una zona concreta de la graderia de la platea, i de la qual 5 dels espectacles s'han exhaurit aquesta zona d'abonaments.
Fontes mostra orgullós de la consolidació de l'Espai Ter com a referent comarcal i territorial de les arts escèniques. Destaca la seva accessibilitat, serveis i comoditat com a valors afegits.
I encetem la plana de concerts perquè Mama Duixa, Malifeta i DJ Trapella obriran l'Ítaca 2026 amb un concert gratuït a la platja de Riells de l'Escala. El festival creix amb noms destacats i manté també el compromís de la música en viu, els preus populars i també el territori.
L'actuació que porta per nom la Santa Gresca serà la primera ocasió per escoltar en directe a les comarques gironines les noves cançons dels dos grups. Mama Duixa hi estrenarà temes del disc nou que publicarà a principis de l'any vinent, amb un estil que barreja cançó d'autor i electrònica, mentre que Malifeta presentarà el seu nou àlbum de pop valencià amb beats urbans i una posada en escena contundent. La vetllada la completarà DJ Trapella, que tancarà la jornada amb una sessió festiva plena de ritmes variats i amb l'objectiu d'animar el públic en un espai obert i emblemàtic com és la platja de Riells. Amb aquest concert, el festival vol rematar la Setmana Santa i continuar consolidant aquest esdeveniment com el preludi del Festival Ítaca, que combina grans escenaris amb propostes singulars en espais naturals i urbans de l'Empordà. El cartell del festival ja ha avançat alguns dels noms que actuaran durant l'estiu, com Love of Lesbian, Els Amics de les Arts, 31 Fam, Sidoní o Cupido. Les actuacions es repartiran en diferents municipis com l'Estartit o Calella de Palafrugell, on tindrà lloc el concert de Cluenda el 5 de juliol.
I anem fins a Palafrugell perquè Àlex Tebollero serà el Premi Peix Fregit 2025 en reconeixement de la seva trajectòria cultural i comunicativa. L'entrega del premi coincidirà, com és habitual, amb la presentació de l'anuari Crònica d'un any 2025, editat per Edicions Baix Empordà, i l'entrega de les distincions de Palafrugellencs de l'any, Millor Iniciativa de l'any, Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer i reconeixements especials. L'acte es farà al Teatre Municipal de Palafrugell aquest diumenge a les 7 del vespre i el presentarà l'activista turístic i cultural Martí Sabrià, Maria Vilà.
Àlex Cebollero Luján, nascut a Barcelona de 1952 i vinculat a Palafrugell des del 1973, va iniciar-se en el món del cinema treballant en diversos llargmetratges i ha dedicat gran part de la seva vida professional als mitjans de comunicació locals, entre ells a la direcció de Ràdio Palafrugell. En aquest cas, se'l reconeixerà especialment per la presidència del Cineclub Garbí.
A banda del guardó principal, com dèiem, es lliuraran les distincions de palafrugellencs de l'any, que reconeixen persones que han destacat en l'àmbit cultural, social o comunitari.
Enguany els premiats seran Meri Collazos Solà, cineasta premiada amb el Sol d'Or i nominada als Premis Gaudí, Martí Ribot Vidal, animador sociocultural del Consell de la Gent Gran, Miquel Muñiz Galdón, violinista i director de la Colla Gegantera de Palafrugell, Romi Redresa Rojas, impulsora del Concert Solidari contra l'Esclerosi Múltiple, Carles Francesc Bosdamont, a títol pòstum, activista cultural, social i esportiu, Joan López Sánchez, reconegut per la seva dedicació al sector de l'estanc, Mercè Lluís Ferriol, artista d'inspiració naïf en projecció local i internacional, Emma Straton Pedret, pianista de música clàssica que ha presentat el seu primer disc, Raquel Camón Badi, actriu i creadora escènica, Lluís Felip Caranta, mestre forjador que ha donat el seu fons documental a l'arxiu, Josep Regí Agustí, coincidint amb el tancament de l'esparteria i cistelleria Blanc després de 110 anys d'activitat. El Premi a la millor iniciativa de l'any reconeixerà l'Escola Badruna Prats de la Carrera, guardonada amb el Premi Valdir i Reixac pel projecte I tu, quina paraula padrines. En l'àmbit periodístic, l'11è Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer distingirà Lluís Maimí i Francesc Cama, autors del llibre Volta nostàlgica a la muralla de Palafrugell. Els reconeixements especials seran per tres centres educatius i esportius que celebren aniversari: l'Escola Torre Jonama pels 100 anys, l'Institut Baix Empordà pels 50 anys i el Club Tenis Llafranc també pels 50 anys.
Doncs felicitats a tots els guardonats i recordem que serà diumenge a les 7 del vespre quan s'atorgaran tots aquests guardons aquí a Palafrugell. I com sempre, abans d'acabar el supermatí d'aquest dimecres, hem de fer un viatge astronòmic amb en Francesc Pruneda. Hola Francesc, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Avui és un tema interessant perquè parlarem d'estrelles que m'encanten. Vull dir, m'encanten i a més crec que concretament de les estrelles que parlarem són molt interessants per l'època de l'any en la qual ens trobem, que sí?
Sí, exacte. Avui serà un dia una miqueta més complicat de dur a terme perquè ens haurem d'imaginar coses, però intentaré fer-ho de la manera més intel·ligible possible. Bàsicament, ara els mesos d'hivern, i concretament doncs, això, desembre, gener i febrer, tenim una sèrie d'estrelles en el cel que, a part de que són molt brillants i que realment destaquen molt respecte a la resta, és curiós perquè tenen tres colors molt diferents. I justament aquests colors ens donen informació molt interessant sobre la naturalesa i les característiques d'una estrella, simplement examinant el color, que és una cosa molt, molt interessant i molt curiosa i sorprenent.
Parles del color. Aquest color, com ens el podem imaginar, no? Perquè, vull dir, colors n'hi ha molts, però quins colors podríem veure d'aquestes estrelles que veiem al cel?
Vale. Justament per posar-nos en situació, si justament a partir de 9, 10 o 11 de la nit mirem el cel nocturn, sobretot mirant més aviat cap a l'est, veurem que hi ha una constel·lació que destaca molt, que és la constel·lació d'Orió, que té una forma molt característica, que hi ha justament estrelles molt brillants, i en aquesta constel·lació d'Orió passa una cosa curiosa, que Orió ens hem d'imaginar una mica com un aspecte d'un gegant, i el que seria l'estrella que està més a dalt a l'esquerra, que vindria a ser com una espatlla, és curiós perquè és d'un color blavós, però l'estrella que està a el que seria el peu dret, és a dir, a l'altra punta, és d'un color vermell-taronja molt intens. I per si això no fos poc, després d'aquesta constel·lació ve una altra amb una estrella molt brillant, que de fet és l'estrella més brillant que podem veure al cel, que és Sirius, que és de color blanc. Per tant, fixa que tenim blau, blanc i vermell taronjós. No hi ha estrelles verdes. Pot haver-n'hi de vermelles, de taronges, grogues, blanques i blaves, però de verdes no n'hi pot haver. Hi ha un motiu físic a darrere que és una mica complex d'explicar, però tenim tota aquesta tonalitat de colors. I el color d'una estrella ens dona molta informació, sobretot sobre la seva temperatura.
No, ostres.
En funció del color podem saber la temperatura d'una estrella. Que això és una dada molt directa, hi ha una relació matemàtica directa entre el color i la seva temperatura. I aquí ve una de les coses més sorprenents. Les estrelles que són més vermelles són més fredes que les blaves.
Què dius?
Sí, eh? Sí, la imatge mental que ens fem és vermell, no, sí, calent, fred, blau. Doncs en les estrelles és totalment al revés. Una estrella, si la veiem amb un color vermell molt intens, que vam parlar fa uns dies de Mart, no té res a veure aquí la naturalesa, el color perquè Mart és vermell amb una estrella, però si veieu una estrella que és molt vermella, un vermell molt intens, és una estrella molt freda. Estem parlant de temperatures superficials entre uns 3.000 i 4.000 graus de temperatura. Que déu-n'hi-do, però per una estrella això és molt fred.
Sí,
si tirem a les estrelles... Exacte, si tirem a les estrelles més aviat groguenques, estem parlant d'uns 6.000 graus de temperatura. Estrelles tirant a blanc ja estem parlant de cap a 10.000 graus de temperatures, i les blavoses poden arribar a 20 o 30.000 graus de temperatura superficial. Per tant, fixeu-vos que el rang de temperatures és totalment al contrari de com podria esperar d'entrada.
Sí, sí, vull dir, i a part estem parlant de temperatures que realment són molt altes en general, és a dir, passem, no?, dels 2.000 fins a aquesta estrella que és més blavenca.
Entre 3 i 30.000 graus de temperatura seria una miqueta el marge de temperatures que, en què es mouen les estrelles. Se n'han trobat una mica més calentes, se n'han trobat més fredes, no, perquè hi ha un límit, tinguem en compte que les estrelles funcionen com una central nuclear de fissió, no de fissió com una central nuclear com les que tenim a la Terra, sinó de fusió, en el qual es dedica a juntar àtoms. I per aconseguir això necessiten unes temperatures realment molt, molt, molt elevades. Aquestes temperatures superficials són misèria comparades amb la temperatura que es pot aconseguir a l'interior d'una estrella.
Clar, és el que anava a dir.
A l'interior d'una estrella, per exemple, el nostre Sol. El nostre Sol, que és una estrella, té una temperatura superficial d'uns 6.000 graus de temperatura. Però és que a l'interior es poden arribar, al nucli, es pot arribar a uns 10 milions de graus de temperatura.
Mare de Déu. Perdó,
ja
però...
Una cosa que m'agrada molt de l'astronomia, jo sempre ho he dit, és que a mi m'agrada molt quan comencem a parlar d'aquestes quantitats de números tan
elevades,
brutals, que se'ns escapen del cap.
Bueno, més que res, perquè aquí a la Terra crec que és impossible replicar-ho, no? Allò, a ambient natural, no ho puc replicar.
A veure, sí i no, a veure, en el que és el... fàcilment no, diguem-ho així, fàcilment no. Es poden arribar a aconseguir temperatures de l'ordre del milió de graus artificialment? S'han aconseguit. El que passa que jo només t'he dit una part de la... una pota de la taula, perquè realment les estrelles puguin produir les reaccions que fan que brillin, sí, es necessiten aquestes temperatures a l'interior, però a més també fa falta una pressió realment molt gran, molt, molt inimaginable pel nostre concepte humà, i altres condicions secundàries. Nosaltres a la Terra hem aconseguit crear aquestes condicions de temperatura o crear aquestes condicions de pressió.
Però, no
però les dues alhora no. Les dues alhora no, exacte. I t'estic parlant només de les bàsiques. S'han aconseguit, amb alguns experiments, aconseguir doncs, aquesta reacció de fusió de l'hidrogen, però experimentalment, i s'ha tinguem en compte que per aconseguir aquestes temperatures hauríem d'invertir molta energia per aconseguir-ne una quantitat, i ara de moment amb els sistemes que tenim actualment estem invertint més energia de l'aconseguida. Realment aquesta reacció encara no ens aporta un benefici, per això encara està a fase experimental. Sí que és veritat que si s'aconseguís dominar aquest sistema, a partir d'hidrogen, que és un element molt habitual, les estrelles estan fetes gairebé totes d'hidrogen, però és que l'aigua, dos terços de l'aigua és hidrogen, per tant, hidrogen al nostre planeta en tenim molt, però, evidentment, aconseguir-lo i fer-li fer aquestes reaccions requereix ara, de moment, molta energia i no ens aporta un benefici. Però, si ho aconseguíssim, tindríem una font d'energia gairebé il·limitada. De fet, bueno, les estrelles viuen d'això. Les estrelles, la llum que fan, justament depèn d'això, i en funció de la quantitat d'energia que poden produir, tindran més o menys temperatura i tindrem més o menys colors. I us animo que en el cel nocturn, ara que Orió... És que Orió, l'avantatge que té és això, que tenim estrelles de colors molt diferents, molt brillants i molt a prop. Que us fixeu justament en aquesta diferència de colors que realment s'aprecia i que no deixa de ser curiós, i que podreu comprovar que efectivament no hi ha estrelles verdes.
I es pot observar simplement amb els nostres ulls o cal algun element allò, no ho sé, hem parlat de prismàtics per poder veure aquesta diferència a les estrelles?
A simple vista els colors es poden veure ja de manera molt, molt, molt clara. Evidentment en prismàtics o en telescopi encara podríem veure més detallat, i sobretot en telescopi, bueno, prismàtics també, però en telescopi especialment, el que ens podem trobar és intentar buscar parelles d'estrelles que tinguin colors diferents.
Ostres.
Si jo, molt juntetes, aconsegueixo veure dues estrelles que tenen colors diferents, el contrast fa que realment aquests colors siguin molt més espectaculars de veure. Hi ha una estrella concreta que es diu Albireo. Uh-huh. Aquesta veus es veu a l'estiu, ara ja l'hem perduda, però vindria a ser la constel·lació del Cigne, l'estrella que seria el cap del Cigne.
Uh-huh.
Doncs és una estrella que si ja mirem en prismàtics ja es veu que realment són dos. Està tan juntetes que a simple vista sembla una, però en prismàtics ja es veu dos. I si ho mirem amb telescopi o amb uns prismàtics que augmentin bastant, veurem que justament molt juntetes, una és molt blava i l'altra és molt taronja. I forma un contrast molt, molt curiós i realment destaca moltíssim. En aquest cas sí que necessitaríem aparells. Però, per exemple, aquestes que us comentava d'Orió, que bàsicament aquesta tan brillant blavosa es diu Rigel, Sirius, la més brillant, que és blanca, que estaria al costat, i després aquesta més vermellosa, que es diu Betelgeuse, doncs és un contrast que visualment, sense cap mena d'aparell, per això sempre intento explicar coses que podem gaudir sense material, que n'hi ha moltes,
mm-hmm.
Realment es destaca molt i es veu visualment, sense cap mena d'aparell, mm-hmm. es veu d'una forma molt, molt espectacular, realment. Si ens hi fixem i, a més, sabem que té a veure amb les temperatures, és quelcom que sorprèn, la veritat.
M'agradaria també parlar algun dia de com es decideixen el nom de les estrelles, perquè els noms que acabes de mencionar em fan molta gràcia, perquè li trobo relació a la cultura humana habitual, no? Vull dir, Betelgeuse, també Sirius, i la primera no me'n recordo, però...
Rigel.
Però,
doncs, la veritat, això ho comentem un altre dia, m'ho apunto, sí, però si hi ha una normativa. Hi ha una normativa que especifica els cossos celestes com s'han d'anomenar. Un cometa, un asteroide, una estrella, no li podem posar qualsevol nom, ha de seguir un ordre, un patró, i se segueix molt, molt al peu de la lletra. També s'ha de dir que després també hi ha un comitè que acaba de provar-ho.
Sí, no, perquè és que, a veure, podria ser, no?, com els nens als Estats Units que els hi posen a roba o noms d'aquests estranys que...
Exacte. Doncs hi ha una normativa i després s'ha de provar i està tot consensuat per la Unió Astronòmica Internacional, que aglomera astrònoms de realment tot el món, i amb això sí que s'han posat bastant d'acord.
Doncs crec que ens deixem aquest tema a la butxaca, però gaudirem d'aquestes estrelles i del cel d'hivern, que la veritat que és fantàstic. I justament l'altre dia que vam parlar de cometes, que es veien aquesta pluja d'estels a l'hivern, justament en vaig veure un l'altre dia, per tant, va fer molta gràcia. Veus? Perquè i va ser allò a ull, no, vull dir, jo no vaig fer servir res especial, que a vegades l'astronomia la tenim més a prop del que ens sembla, vull dir que...
Totalment d'acord, jo sempre dono una dada, si me permets, per acabar.
Sí, i tant.
El telescopi es va inventar al voltant de l'any 1600. L'astronomia té més de 3.000 anys d'antiguitat.
Doncs mira, és que...
Per tant...
És així de senzill. Sí, sí.
És així de senzill.
Francesc,
portem 400 anys amb telescopi i sí, 3.000 estudiant les estrelles.
Sí, exacte. Sorprenent, sorprenent. Doncs, Francesc, que ens tornem a retrobar la setmana que ve, que serà ja el darrer programa d'aquest any. I això, que vagi bé la setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
De matinada ens ha passat un front que ens està deixant encara alguns núvols residuals ara al matí, però a partir del migdia i la tarda el sol dominarà i quedarà una jornada plenament assolellada, amb lleuger vent de tramuntana anant a menys al llarg del dia. Demà dijous tornen els núvols perquè ens arriba un altre front.
Doncs veurem com ens arriba aquest front de dijous. Fem un repàs breu als titulars d'avui. I és que el govern ha fet obligatòria la mascareta en centres sanitaris i residències per l'alta incidència de la grip. A més, l'Audiència ha refet la sentència i imposa 6 anys de presó al massatgista de la Bisbal que va abusar d'una menor. I els bombers de la Vall d'Aro exigeixen també iniciar ja el nou parc i també han denunciat riscos greus per la manca d'infraestructures en el parc actual. Nosaltres arribem aquí al Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres, que vagi bé. Adeu, adeu.